Cugat.cat, notícies.
Salutacions. L'Ajuntament ha posat en marxa un pla de prevenció de drogodependències entre els adolescents i joves que incidirà en l'àmbit educatiu, la comunitat i l'oci. L'objectiu és oferir informació veraç i no catastrofista als joves i les seves famílies, que es vehicularà a través d'una campanya de sensibilització, formació a famílies i professionals i tallers als instituts. Destaquem en altres notícies. El fins ara portaveu del PSC, Ferran Villaseñor, ha deixat aquest dilluns l'acte de regidor al ple municipal de Sant Cugat després de 8 anys. El primer secretari del partit, Michael Cáceres, serà el nou regidor del grup municipal. Cáceres s'incorporarà al grup municipal socialista previsiblement al ple de febrer, tot i que la formació encara no ha decidit qui exercirà de portaveu en substitució de Villaseñor. I les obres de rehabilitació de Cal Temerari han començat aquest dilluns i està previst que finalitzin d'aquí a 3 mesos. Parlem ara d'esports. El santcugatenc Nacho Llobet, capità del FIAT Joventut, s'enfrontarà amb el seu equip a l'Herbalife Gran Canària als quarts de final de la Copa del Rei de Bàsquet, que es disputarà del 19 al 22 de febrer a les Palmes de Gran Canària. I el CuBàsquet Sant Cugat talla la ratxa de 4 derrotes consecutives amb un triomf ajustat contra el Sant Jordi en partit corresponent a la 14a jornada del grup 3 de segona catalana. Amb els esports, com sempre, acabem. Recordin que la informació torna d'aquí una hora a 91.5 de la FM i constantment a Cugat.cat. Gràcies per la seva atenció.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que a més és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre 4 varietats diferents. A partir d'ara el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà, guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós, no te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
Avui em sento esplèndida. Vinga, amunt el dia.
Reunió a primera hora, dinar de feina, recollir els nens, fer la compra. Més val que carregui bé les piles avui.
Ostres, quina caravana. Millor que m'ho prengui en calma.
Jukebox, els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat, la vida és local.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Tenim llibertat per escollir ser enganyat. Vas venir. bajo el puente que...
Pero la gente es que se ha quedado con ganas de seguir durmiendo.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre a tots i totes, són les 8 i 7 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui tornem amb les piles carregades després d'aquest cap de setmana una mica passada per aigua i us portem a la crem de la crem de la cultura tradicional catalana. Avui amb l'Eva, la nostra contacontes particular i algunes coses més que anirem ballar al llarg del programa.
Abans, però, com sempre, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca.
Què és notícia?
Han creat un monstre.
I tant, després que dimecres es tanquessin les inscripcions per ballar al Ball de Gitanes de Carnaval d'enguany, la comissió organitzadora ha fet públiques les xifres finals de balladors. El dia 14 de febrer podrem veure a la plaça d'Octavià un total de 31 quadres formats per 124 parelles, que són 248 persones. De moment ja han batut el rècord de participació, ara haurem de veure com s'ho fan per encabir-los tots a la plaça.
Inici dels assajos de gitanetes.
Doncs esperant que no tirin les muralles a plaça, aquest dissabte 17 de gener van començar les inscripcions del Ball de Gitanes de Carnaval, adaptat als més petits, les gitanetes. Els assajos començaran a les 11 del matí i seran els dissabtes 17, 24 i 31 de gener al vestíbul del Teatre Auditori i el dissabte 7 de febrer a la plaça d'Octavià. El ball el podreu veure el diumenge 15 de febrer a la mateixa plaça, en el marc del Carnaval Infantil.
I Sant Cugat celebra Sant Antoni Abat.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la tradicional diada de Sant Antoni Abat. Tot i que els actes van començar el dissabte, el protagonisme se'l van dur la Rua dels Tres Tombs de diumenge. M'he perdut. Vale, sí, l'abanderat d'aquest any va ser l'hípica Severino, que va encapçalar la marxa tirant de més de 200 cavalls i una vintena de carrosses de passeig i carros de tir. Al migdia, darrere del monestir, tots ells van ser beneïts.
El costumari.
Doncs sí, tornem amb el costumari i avui, senyores i senyors, petits i grans, és el dia de Sant Canut.
M'hauria de llegir el guió abans d'imprimir-lo perquè això és genial.
Doncs sí, sabem que arribaria aquest moment, el dia del sant més content de tots, però volem saber també què és el que ens diu el costumari sobre aquest dia. Doncs es creu que és l'encarregat de la pluja, qui ho hauria de dir, i que té al seu càrrec les grans aixetes que obren els dipòsits d'aigua. O sigui que si avui ha plogut i aquests dies han plogut, ja sabeu per què és. De fet, canut en català antic equival a aixeta. Sí, dada curiosa i interessant.
Atenció ara, molt de pensar,
Sí, atenció ara, perquè això ens afecta a tots. Es diu que el sant avui, per celebrar la seva festa, fa que no plogui, Però, sí.
Avui no.
Espera. Però que si algú per descuit o per alguna altra cosa obre alguna aixeta i plou, llavors s'enfada i fa que plogui 3 mesos seguits. Així que ja aneu preparant la roba de pluja que tenim per estona.
A veure si ho he entès. O sigui, què?
Sí. O sigui, en teoria no plou avui, Ja heu vist que...
Avui no plou.
En tot el dia no ha plogut. Doncs... Però si algú se li acut obrir una aixeta i que plogui, és així?
Vale, sí.
Sí, doncs resulta que en 3 mesos plourà.
Vale. Em sembla
com que,
fantàstic
i com que aquesta dada és així tan impactant,
l'hem d'assumir tots entre tots i, sí. Entre tots i totes. Què us sembla si seguim després amb el costumari, perquè ha sigut massa gran això per començar, i passem amb la secció de l'Eva, que la tenim aquí, a veure si podem fer-ho. Pablo, vinga,
vet aquí que una vegada al mes els contes de l'Eva.
Exacte, perquè avui tenim amb nosaltres altra vegada l'inestimable presència de l'Eva Tatet, que avui ens vens a explicar una història que segons tu has definit una mica estranya abans d'entrar a l'estudi.
Sí, bona nit. Sí, una mica estranya m'ha semblat que era. Bueno, ja de bon començament, es tracta d'una... Bueno, jo s'ha de dir que no coneixia aquesta història, eh? Ni la història, ni la festa, ni res.
Pots dir el nom de la història?
És que no sé.
Ai. No vols fer spoilers. Bueno, va, doncs la deixem per tu, Eva.
Bueno, és la festa de la cabra, d'or de Mollà. Bueno, a Mollà, jo no conec ningú, a Mollà, però s'ho deuen de passar molt bé, perquè he deduït això veient que...
Sorprèn-nos.
Sí, que aquesta festa es celebra durant la festa major, no? I la festa major, per exemple, l'any passat durava tenia al principi una durada com normal, no? De l'11 d'agost al 17 d'agost. Però si mires el programa de festa major, sí?
Sí.
Comença la programació al 26 de juliol i acaba el 28 de setembre. O sigui, cada cap de setmana tenen coses.
Ens agrada, aquesta, sí.
O sigui, aquesta festa jo està vull anar molt bé.
Sí. Fa una festa major de 2 mesos. Bueno, nosaltres de 4 dies. Algú falla aquí.
Els actes de la festa major pròpiament són una setmana, però ja en la trobada bastonera, per exemple, és molt més tard. Bueno, m'ha semblat genial.
Sí.
Francament genial. Aquesta és una festa que, de fet, fa... Bueno, com totes les tradicions, han de començar en algun moment. I fa 5 anys que li han donat aquesta forma, diríem, eh? Una llegenda antiga, però li han donat la forma ara. És el cap de setmana, en principi, abans de festa major. Al dematí hi ha la ballada de sardanes, i a la tarda es fa aquesta festa estupenda, que una mica peculiar és, eh? Us diré que la festa de la...
Ens agraden les coses peculiars aquí.
La festa de la cabra d'or... Bé, resulta que hi havia una cabra d'or, no? Que ja estava a Mollà.
Ja el tema cabra d'or comença bé, eh?
Ja comença bé, eh? Una cabra d'or que estava a Mollà. I llavors els actes comencen... Bueno, aquesta cabra d'or, aquí la posseix, el dota d'una força sobrehumana i una habilitat fora de mida, que són dos temes interessants, diria. Aleshores, els actes comencen amb un pregó de la cabra que anima els mollanesos a dirigir-se cap al castell de Clarà, ja veureu per què, a buscar el tresor, que ja veureu després el tresor.
A veure.
I llavors aquells que vulguin es poden passar la nit al recinte del castell, tot buscant la cabra a partir d'un joc de nit. O sigui, us veieu, festa major, tota gent, el castell, la nit...
Molta gent veig aquí, jo.
Sí. Aleshores, l'endemà al matí es portarà la troballa fins al balcó de l'Ajuntament de Mollà, perquè tot el poble ja sàpiga que s'ha trobat la figura. Llavors, a la tarda, després d'una multitudinària cercavila, s'entrega el tresor, simbòlicament, al senyor feudal de Planella. Després ja us explicarem qui és aquest bon home.
Estàs deixant moltes coses per després,
sí,
eh?
Sí.
Jo crec que...
És que no us puc explicar la història.
Farem la secció
ara,
de contes més llarga de la història. Ens agrada.
Aleshores, ara el que es fa és que els moianesos donen aquest noble, ara és com si fos, com no hi ha nobles, diríem, a Mollà, o sí, però se li dona l'alcalde, llavors s'hi tiren unes monedes que són de cartró, bueno, és tot un més simbòlic, però bueno, jo només de veure les imatges que podeu trobar per internet, de tot de joves, amb la cabra, amb les monedes, tota la nit, bueno, em sembla... sembla estupendo. És que mira quina foto.
Sí, és que sí, tenim...
Ara buscarem, eh?
Tenim la foto aquí, que ens passa la mateixa Eva, on es veu un grup de juvenívoles fent anar, bueno, de fet, duent una cabra d'or de la mida de... una persona bastant alta.
Sí, com una processó, diria.
Exacte, com una processó. Elles encara d'estar portant-la sense patir gaire, però té pinta de passar això bastant.
Sí, fan cara de molt contentes, eh?
Fan cara de molt contentes?
Molt contentes. Clar, potser han passat la nit allà.
Ah.
Clar.
Bueno, això no diré.
El que passa a les nits no ho comentarem.
Això mateix. Bé, aquesta història, que m'agrada molt perquè diu la llegenda... La gairebé veritable història de la cabra d'or. Que ja m'agrada, eh? Perquè això vol dir que...
Gairebé veritable història de la cabra d'or.
Sí, és genial. Llavors, la seu que hi ha en Ramon Tarteifons, que és un historiador, folclorista, jo crec, perquè té molta feina feta a Mollà, i ha fet aquesta recopilació, ha recopilat aquesta llegenda i l'ha adaptat. Està a treball a l'arxiu, té moltes publicacions, és un personatge, de veritat, és que molt, molt interessant.
Doncs un dia vindrà al programa.
sí.
Doncs... ho hem de decidir ara tot l'equip en conjunt, mateix. Els dos tècnics, sí, de sota. Sí,
home, té unes feines molt interessants. Jo he mirat una mica així per sobre i la veritat és que... molt, molt interessants, molt. O sigui, ha recopilat moltíssimes coses. Bé, què, comencem?
Comencem.
Fals-hi. És que avui hi ha de tot, eh? Va, va.
Tens tot el temps de...
del món.
D'aquí fins a dos quarts.
Doncs la gairebé veritable història de la cabra d'or. Doncs l'any 826, el noble Issó va rebel·lar-se a la plana de Vic contra els comtes francs que governaven Catalunya. Els rebels d'Issó varen assolar tota Catalunya central, deixant pràcticament despoblades les actuals comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà i l'Osona. El rei franc va enviar en contra seva un gran exèrcit comandat per el governador franc del comtat de Barcelona, en Bernat de Septimània, que va anar recundant els revoltats. Issó va demanar ajuda, atenció, a l'emir de Còrdoba, que li va enviar un gran tresor per ajudar-li a finançar la revolta. El tresor, però, no va arribar a temps. Aleshores, a l'agost del 1829, les forces d'Issó, derrotades, perseguides per els soldats d'en Bernat de Septimània, varen arribar a Mollà, amb el temps just per refugiar-se a les runes de la vella torre de Claranó. Enterrar el gran tresor que els havia enviat l'emir, que va arribar tard, i fugir. Bé, Issó va ser agafat, el van derrotar, el van fer presoner, el van executar. El van enterrar amb ell i a tots els seus barrers. Però mai es va trobar.
Mai van trobar el tresor.
El tresor. Els més vells de Mollà explicaven que, a més de moltes monedes d'or, l'emir de Còrdoba va enviar a Issó un amulet màgic, una cabra d'or, que conferia a qui la posseís una força sobrehumana i una virilitat fora de mesura. Comptaven també que l'esperit d'Issó, aquest guerrer que s'havia mort, voltava de nit les parets al castell de Clarà, protegint el tresor i canviant-lo de lloc cada vegada que algú s'hi acostava massa. 500 anys més tard, ja el 1381, el castell de Clarà torna a estar abandonat. Els nobles de Planella, atenció amb aquest nom, amos del castell per concessió del comte de Barcelona i rei d'Aragó, es traslladen a viure al casal de Castellnou, que era més guai, diríem,
Que estava
relativament...
Hi havia un golf i tal al costat, no?
Possiblement. Aleshores, aquell mateix any, en Pere de Planella compra al rei tota la vila de Mollà, a més de moltes altres terres i castells. Sí.
Tota.
I ara passa a ser l'amo de terres i persones.
Però això de comprar tota una vila podies fer l'Ikea del moment, llavors, també. Era com,
bueno, el rei.
T'agafes el teu poble a mida...
És el rei. El rei fa el que li
el rei pot vendre el que vulgui.
Si no ho sabessis, ja.
Mentre tinguis diners per comprar-ho. Però, i aquí ve la cosa.
Ah.
Com és que en Pere de Planella tenia tants diners per poder comprar tota la vila?
Ah.
Ara faríem un xan-xan-xan, que ho faig jo mateixa, Doncs la gent de la vila el que va començar a pensar és que en Pere de Planella havia fet un pacte amb el dimoni i que ara dominava l'esperit d'Issó que guardava el tresor. També diuen que de nit se sentien molts sorolls estranys sota els camps de Mollà i que Pere de Planella, proveït d'una força sobrenatural que li confereix la possessió de la cabra d'or, vet aquí, va construir una mina que comunicava tots dos castells, on vivia ell ara, que era el nou, i l'antic, que estava abandonat, que era on estava enterrat el tresor.
Ah, amigo.
Ah. Però en Pere de Planella, com era vassall del rei, de tant en tant havia d'anar a acompanyar-lo, d'acord? Aleshores deixava en Guilherà de Planella, el seu germà, a càrrec d'aquí, al Cotarro. En Guilherà de Planella era molt dolent.
Era mala persona.
Molt dolent. Malcarat, violent i, sobretot, envejós. Bé, ara ve aquí, clar, sempre hi ha dolents i en bons.
Sí, sí.
I apareix en Bernat de Prat, Sobirà, que eren dos pocs pagesos lliures que quedaven a Mollà, perquè quan en Planella va comprar totes les terres, el rei va deixar una part que li va concedir en Bernat perquè els seus tenien uns antecessors que van ser molt fidels, no? Llavors era l'únic que tenia terres i era un home lliure. Llavors hi havia un home bo, hi ha una noia estupenda.
Ai.
La Dolça de Casals, que era una donzella molt bonica i que està compromesa per casar-se amb en Bernat. Ah! Però els Casals la noia, sí que està sota el domini del Planella. Aleshores, li ha de demanar permís per casar-se. I en Planella pot exercir el dret de cuixa. Horrorós, que permet el passar la primera nit de casada amb de qualsevol noia que estigui sota el seu domini. Normalment ja no es feia en aquell temps, però clar, penseu que tenim aquí davant el Guilherà, que era dolent, 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 clar, i la Dolça, que era bonica, bonica, bonica. Aleshores, el diumenge al matí, quan sortien de missa, Esplanella tenia el costum d'impartir com justícia a tots els seus vilatans, no? Aleshores es posaven en una cadira i allà es queixaven, demanaven. El pare de la Dolça va haver de demanar permís perquè es pogués casar amb en Bernat. Clar, en Guilherà no hi va posar cap inconvenient, però veient com era de bonica la noia, va exigir de gaudir el dret de cuixa. Evidentment, el pare i el promès es van oposar. Aleshores, jo us he dit abans que el Guilherà era molt envejós,
sí, sí,
i ell era coneixedor de que el seu germà posseïa aquesta fortalesa i aquests diners. I llavors va dir, mireu, farem una cosa, jo renunciaré a aquest dret si en Bernat troba la cabra d'or i me la porta. Perquè, a part dels diners, el que sobretot volia era el do de la virilitat, perquè es veu que la natura, amb aquest pobre senyor, a part de ser molt dolent, com us he dit abans, doncs tenia un membre més aviat escarrancit.
Ara bé, sabem per què és dolent. No?
A més, dolent i amargat, pobre.
Ai.
Bé, la qüestió és que en Bernat havia d'anar a les runes d'aclarar, i trobar la cabra d'or i lliurar-li. Llavors, ell renunciaria, li va dir, a posseir la noia. En Bernat, els seus germans i tots els Mossos de casa seva van cap a les runes declarar a la recerca de la cabra d'or. No sabien ben bé què buscaven, però varen resseguir les runes, varen remoure les pedres fins que varen trobar a sota d'uns esbarcers l'entrada a la mina, si us recordeu la mina aquella que van fer. Bé, arriben cap allà i troben la cabra. No sabien molt bé què anaven a buscar, s'encomanen a Déu, s'abalança sobre la cabra i això li dona una força espectacular, de manera que amb un salt pot sortir del soterrani just a temps de que l'esperit, abans de que l'esperit de nació tanqués, de l'Aissó tanqués la cova, la mina aquella, i es quedessin tota la resta del tresor allà. Però va poder agafar la cabra, que en principi era el que li havia demanat en Guilherà. Bueno, va cap allà, li porta la cabra d'or. Amb aquestes, el Guilherà, per si un cas, va dir que quedava segrestada la noia al seu palau per si un cas. No? Si no tornava, doncs ja tenia la noia allà.
Que atrapella.
Sí. Aleshores, va cap allà, li porta el Bernat, li lliura la cabra d'or. Però clar, què va fer en Guilherà de Planella, dolent com era? Doncs no va complir la seva paraula. I protegit per els seus mercenaris, va marxar cap a Castellnou, dient en Bernat que no es preocupés, que ja li tornaria la noia una vegada hagués provat amb ella les virtuts miraculoses de la cabra d'or. Bé, en Bernat es va enfadar molt i va jurar venjança. I els odis es varen encendre al poble fins al punt que el senyor de Planella, en Guilherà, només podia entrar a la vila d'amagat i fortament protegit per els seus mercenaris.
Carai, tu.
Els Planella, des de molt antic, es veu que tenien una casa a la plaça del poble, i llavors el que feien és que entraven com d'amagat per un carreró molt estret, que és on van anar a trobar-lo i on el van matar. Van recuperar la cabra d'or, que van fondre, fent tantes monedes com per poder tornar a comprar la vila i que fos Mollà una vila lliure. Però vet aquí, per això us dic que els de Mollà tenen miguilla, que hi ha qui diu que de les 3.000 monedes d'or que van pagar per poder alliberar Mollà, en varen sobrar 6. I que avui en dia, després de gairebé 700 anys, encara hi ha alguna de guardada aquí a Mollà. Explica en Ramon Tarter. Aquestes monedes conserven encara una mica del poder màgic de la cabra d'or, i potser mirant l'entrecuix dels nois de Mollà podem saber qui en guarda alguna?
Mare meva!
Ja veieu, eh?
Hem d'anar a mullar.
Hem d'anar a mullar. Sí,
a veure l'entrecuix de, dels nois a mullar, no?
Bueno, potser només mirar, eh? Potser només mirar.
Mirar.
Doncs aquesta és la història
ja,
de...
Ja trigava a sortir l'unitat el tema de la micropènia i la falocèntria. Molt bé. Ho hem aconseguit. 50 quants?
Carai.
Programes? 51, 2, 3, 4, 54 programes. 54, després ha sortit la micropènia i la falocèntria. Me'ns encanta. Molt bé.
Bueno, però això és folclore, eh?
Sí, no, és folclore, 100%.
De mans de l'Eva Tataret.
Exacte. Bueno,
tampoc
doncs,
cal, eh?
Amb aquesta...
Que ja sóc una senyora gran, això sí, tampoc cal dir-ho. Sí.
I sort que estàs casada amb un home molt guapo. Amb aquesta darrera... Jo què sé...
Paranoia que
t'has mudat. Ens veiem d'aquí a poca estona, ens fem una petita pausa per publicitat i... Va, jo no sé ni què dic. Fem una petita pausa per publicitat i de seguida tornem.
A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, on gaudir de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El meu balcó està buit.
El meu balcó està ple.
El meu balcó és gris.
El meu balcó és multicolor.
M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana tots els dissabtes a les 11 del matí. Escolta'ls a Cugat Ràdio.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Avui al costumari parlem de Sant Antoni Abat.
Ens encanta,
ens encantem i ens agradem moltíssim.
Bé, hem començat parlant de quin dia era avui, el dia de Sant Canut, que ens agrada molt, però...
Sobretot a l'Uri, que tenim avui aquí, amb nosaltres. Hola, sí. Bona nit, Uri.
Home, jo no li foto els canutos, eh?
Ja està, ja...
No anava per això. Arriba l'Uri.
L'Uri li agrada les aixetes i... Bueno, és igual, deixem-ho estar.
Sí, diu que ha estat a mullar i, clar, això no s'oblida. Llavors,
permet-me que avui tenim l'Oriol Martín per primer cop dins de l'estudi amb nosaltres.
Sí.
I se sent estar davant del micròfon per primera vegada després de 54 programes.
No, res, no, s'està molt bé.
Ah, molt bé.
Sí.
Que bo,
ara ets de xerrar poc, que ja allà dintre...
Vale, doncs molt bé, doncs ara que ja...
En fi, que si vols aportar qualsevol cosa que no sigui ni... Bueno, és igual, anava a dir... Sí,
el que vulguis.
Sí, aporta el que vulguis. Okay.
Aporta el que
fi,
vulguis.
En fi, sí. Doncs això, hem parlat de Sant Canut, però ara anem a parlar també de Sant Antoni Abat, que és una mica important també, no? Una mica.
Sí, del suquer.
Sí. Doncs això, que tampoc ens hem pogut estar de mirar què ens deia el costumari sobre aquest dia. I res, quatre coses, eh? Sí, quatre coses repartides en unes 60 pàgines de no res. Eh?
Aquell any, l'any que va sortir el costumari, aquesta part va venir amb 50 fascicles.
Sí, sí, o sigui, el costumari, mira, sí.
I va dir, complet.
Va dir res, posem quatre coses d'Antoni Abat.
Gasto aquí, vinga.
Doncs res, per resumir una mica, perquè si no estaríem tot el programa i tampoc seria, perdríem les tres persones que ens escolten. Per resumir, diríem que, segons el costumari, el sant va ser una mena de Son Goku. Sí, a mi m'ha agradat molt aquesta. Sí, és un Son Goku perquè... No pels poders que té de superguerrer.
Perquè va tornar a néixer.
No ha mort, que és un sant. Aquests, els sants no moren, estan allà.
Bueno, se'ls fa sant quan moren.
Bueno, però estan... Bueno, és igual, que no, que és Son Goku, no pels poders de Super Guerrer, sinó perquè ell també tenia el seu propi núvol Quinton. Amb el que va... que sí, que no us ho dic de conya. Amb el que va anar a guarir a una noieta de Barcelona. O sigui, ella estava molt lluny de Barcelona...
Sant Antoni Goku.
I li van dir... Sí, i li van dir... Escolta...
I la barra també era extensible.
Això ja no ho sabríem.
Depèn, si tenia una moneda de mullar, potser sí.
Seguim. Doncs això, que es trobava molt lluny i li van dir, escolta, que hi ha una noieta a Barcelona que l'has de curar. I va dir, calla, que truco al meu núvol i anem cap allà.
A Barcelona.
I sí, se'n van anar amb el seu núvol, que de fet es veu que hi ha un tipus de núvol concret que és així allargat i prim, no penseu malament, i que es diu el núvol de Sant Antoni. Sí. Doncs això, que un cop curada a la noia aquesta de Barcelona se li va aparèixer una truja amb el seu garrinet que tenia una cama malferida, no la truja sinó el garrinet. Llavors Sant Antoni la va curar i la truja, de tan contenta que es va posar, va decidir acompanyar per sempre més el sant. De fet, moltes vegades surt el sant representat amb un porc. Doncs no! No! No és un porc, és una truja!
És una
porca. És una truja.
O sigui, si estiguéssiu veient això en directe, aquest programa en directe, veuríeu els esforços que fa la Mercè per no descollonar-se viva mentre llegeix el seu propi text.
Ja, és que a més sí, bueno,
avui és molt espectacular.
No, és molt graciós en si fer el costumari. Doncs això, a més el Sant Antoni Abat és, com tots sabem, patró dels animals i sobretot els animals domèstics. Antigament la festa l'organitzava tres gremis, que era el dels llogaters de mules, el dels traginers de Ribera i els bastaixos. Els bastaixos apareixen a tot arreu. Aquests s'apunten a un bombardeo.
Què són bastaixos? També.
Els bastaixos... No t'has llegit l'Església del Mar? No, val. Els bastaixos són els que portaven les pedres... els que van construir l'Església del Mar.
Espera, això ja ho vas dir un altre
és qüestionari. Molt probable, fa molt temps.
Veus com t'escolto?
Molt bé. Doncs això, van construir l'Església del Mar de Barcelona. Doncs també, a part d'això, organitzaven la festa de Sant Antoni Abat. Llavors, el fet de que la cabalgata, de fet, no es diu cabalgata de Sant Antoni Abat, es diu Tres Tombs. Això, el costumari diu que es pot explicar de dues maneres. Una, diu que el genet, que era prou hàbil, feia aixecar el cavall sobre les dues potes del darrere i així donava, o sigui, d'aquesta manera donava tres voltes davant del sacerdot que beneïa els animals i també de la gent que acudia a la cerimònia, que també és una mica Son Goku. O sigui, imaginar-se l'home allà amb el genet fent tres voltes i la gent... Bueno. En fi.
S'hauria de repetir.
Total, que...
Jo no l'he entesa, no. Però, vale, sí.
No, o sigui, el cavall...
No pot fer altres girs.
No entenc-ho perquè Son Goku, però és igual, deixem-ho estar.
No, perquè també té superpoders. Qui fa això? Vosaltres heu vist moltes vegades a un genet fer tres voltes sobre el cavall a quatre dos potes?
Un dia t'explicarem les festes majors de Menorca. Pots seguir, sisplau.
Aquí a Barcelona no passava això. Total, que això, que el costumari diu que no, que això és una mica inventat, i que l'altre és que tradicionalment la rua donava tres voltes al voltant de l'illa on hi havia l'església de Sant Antoni a Barcelona. Llavors feien tres tombs, o sigui, tres voltes a l'església, que és una cosa molt més versemblant. Podríem dir moltes altres més coses d'aquest dia, de fet hi ha uns 60 pàgines que ho avalen, però preferim que ho llegiu vosaltres mateixos al costumari català de l'il·lustre i, per què no, també una mica anat de la olla, Joan Amades, i ja us diem nosaltres que no us decebrà.
Tranquils, que només són 85 volums de 800 pàgines cadascun.
No, 85 que... volums no.
Va, 60. Doncs bé, després de conèixer la... boja història de Sant Antoni Abat i les seves cabòries, passem a un tema no gens menys interessant però no tan divertit com és el Desafinats.
Al Lletrat anem una mica Desafinats.
Doncs avui al Desafinat seguirem repassant músiques rares de collons que es desenvolupen durant el Nadal més ibèric i transcendental. La setmana passada us vam delectar o bé torturar amb tot el nostre aparell plagiatori i us vam mostrar les tonades menys estrambòtiques de la secció de Villancics de Nadal al Nitrat. Sí.
que dic després dieu que no enteneu les meves, el que dic, però jo no he entès ni una paraula del que has dit aquí. I amb això, segueix. Floreta.
M'has dit floreta o m'has llançat una floreta?
Les dues coses.
M'has dit floreta. Clar, és que amb aquesta música tot és amor, tot inspira fraternitat i sobretot coses que no... Bé, és igual, seguim amb, la, amb el tema... És que ja m'has perdut, Mercè, veus? Ja m'has estat perdre el sí. Senderi i la...
Nadales,
Villancicos.
Nadales, sí, això, Villancicos. Villancicos boig del Nadal al Nitrat. La setmana passada us vam presentar tot de Nadales, que, cançons, càntics, músiques i altres tornades nadalenques que es feien arreu de la Península Ibèrica gràcies a un programa que vam descobrir que no tornem a esmentar, del qual no recordem el nom. El que sentiu ara mateix és una Nadala que es canta habitualment a Canàries. Hem dit habitualment i és el que ens ha fet riure, però és que és cert, és forma part de la tradició canària o la tradició hispano-canària que s'ha instaurat ara mateix, que es va instaurar durant els segles XVIII, XIX i XX a Canàries, amb els instruments típics d'aquesta bonica comunitat autònoma del sud de les illes de Porai. Guitarres, guitarrons i veus de cors d'homes. Això és poc, s'ha de dir que és poc habitual, perquè generalment els cors que se solen sentir arreu d'Espanya són mixtes. Cosa que passa aquí a Catalunya, que tenim més aviat cors, els cors més famosos són els cors d'homes, però també tenim cors de mixtes que són guais. Però bé, com bé sentiu, és una cançó molt tranquil·leta, la temàtica nadalenca és relaxada, la tonada relaxada, tot va molt bé. Doncs bé, ara passem a una altra cosa que hi ha més aquí a prop, a Menorca, per sentir una Nadala típica d'aquesta illa.
Més gros i ben clar entre ses murtres amb ses faldes curtes, curtes i els mostatxos plens de ros. Toca timbal, toca pasqual, toca regina, tots són festes d'alegria, ses de pasqua.
Vosaltres que heu estat en ambients més familiars que no pas el meu a l'hora de celebrar el Nadal, aquesta cançó pot ser que us soni?
Sí. Jo l'he cantat alguna vegada. Potser no així.
A tu et sona de l'escola. No, clar, també sí. Com això no les puc cantar segur, però...
Sí, sí.
Però us sona, eh? Que sí, a mi em sona d'haver-la sentit. A més, aquesta tonada fa com molt de Nadal, fa com de...
Bueno, jo som més jove i no...
Ai.
No.
Doncs sí, jo crec que l'he...
T'estimo.
Que l'he escoltat alguna vegada a l'escola o a l'escola.
A mi també em sonava, no sé, ja potser és que no vinc d'una escola massa... Bueno, sí, vinc d'una escola cristiana, però tampoc gaire.
Només la... Això és igual, no? Les Nadales es fan a les escoles.
Ja, però depèn d'on, és igual, no sé. O sigui, em sonava, però no la...
Sona, sí.
Sí, exacte. Però doncs bé, això és una tonada a la Sona Regina. Això és el nom que he trobat, que en deien.
És una mica verda, no?
Una mica verda.
Però que tampoc no l'he entès molt, eh?
No, però sí, o sigui, la lletra... Va, jo som el pastor moreno, vinc en ses faldies curtes, molt curtes, amb el mostatge ple de... d'una cosa que no tornem a esmentar, de la qual no sé molt bé el que dir, però semblava que era juc... Bueno, és igual. I llavors, ens plantem després... Això són dues Nadales molt tranquil·letes, les que hem sentit, és temàtica natural, diguéssim, del Nadal. Doncs ara passarem a una cosa bastant tortuària.
Oi, principal, benatilla, mare, erital, qui em vol, sangoi, si pa...
Això que sentiu són veus, un flabiol tocant a ritmes i tonades aleatòries, una ximbomba, percussions vàries, no sé, representa que això és una Nadala, que la lletra té sentit... i que a més la tonada aquesta que fan després amb la boca ai, és típica de les illes d'Eivissa.
De fet, això, qui hagi anat a veure el grup Mediterrània també li hauria de sonar, perquè
exacte,
té un ball
que és
precisament...
El nostre locutor, oient preferit i sobretot gran persona, Oriol Andrés, el qual ens ha fet algunes de les dels nostres talls, és gran expert en aquest tipus de cançó.
Sí.
No sé exigir-te exactament el nom de la trobada aquesta del cantar aquest que tenen a Eivissa, però es veu que és bastant típic, és a dir, tots els iaios que s'han dedicat a cantar cançons a Eivissa saben fer això. no sé exactament per què ho fan, perquè tampoc té cap mena de ritme i tampoc aporta res a la cançó, però bé, és una tradicional i per tant n'hem de parlar. Passat d'aquest tràngol, us passarem a la tonada final que tenim d'avui, que és una altra vegada una cançó gallega que ens encanta. Gaites amb orquestra. L'Oriol que se'ns ve amb un clac així amb aquesta tonada que la veritat mola molt. Després avui sí la tinc preparada per penjar-la directament sencera al nostre Facebook.
A veure si és veritat.
Facebook.
Al nostre Facebook, sí. Les paraules en anglès s'han de pronunciar amb la filologia correcta de TV3. És a dir, quantes més és, millor. I com més raros tinguin els accents posats, millor. Doncs bé, si us sembla, després d'aquesta joia de la música tradicional, passarem a conèixer el que ens queda d'agenda anual. Bé, aquesta no era la sintonia que tenia preparada, però potser no l'he posat bé al guió, disculpa en Pablo, però bé, era una...
Si us però si recordeu... està molt bé aquesta
sí, sintonia. Aquesta ja la vaig posar la setmana passada. Jo no, de fet, no sé si és la 0563 o aquesta, que és la que posa nova companyia o alguna cosa així, que aquesta és la que vam posar al Nitat de fa molt de temps, juntament amb l'altra que volia que sonés avui, que aquesta la vam posar la setmana passada. Aquesta és la que vull que soni. Aquesta et sonarà molt.
Sí, sí, em sona.
Que triga una mica.
La Mercè fa una cara.
Sí.
Espera, ara.
Rolluí, rolluí, rilla me si vo morir, rilla me si vo morir, cota vuto ciò vaci. Rolluí, rolluí, rilla me si vo morir, rilla me si vo morir.
Posava una cara rara perquè...
El dia que va sonar això...
No, bueno, a part de que el dia que va sonar això vaig començar a cantar-la, Rolluí, així, a més, aquí el guió m'ha agradat molt el que posa, perquè posa, com a cançó, posa ximpi-xampa, xumpi-xum.
Això és normal que no la trobem.
Que no sé ben bé què és, si és que és el títol, o és que tu t'has anat també de l'olla i has dit, pues, ximpi-xampa,
xumpi-xum. Ha sigut un homenatge a tu, i com dius el programa, perquè tu vas fer exactament aquestes quatre paraules quan la vas sentir. M'ho vaig apuntar i ho vaig posar així. Doncs vinga, doncs va, que se'ns ha estat ja el temps a sobre, avui hem començat una mica tard. Doncs avui, que és segons de l'any, doncs vinga, ja la setmana passada us vam començar amb el calendari de les entitats, és a dir, què farien les entitats al llarg de l'any, sobretot fins a l'estiu, i doncs bé, doncs avui hem volgut dedicar-nos un homenatge també a nosaltres mateixos i hem decidit fer-vos un calendari de festes populars a Sant Cugat. I és que aquest 2015 viurà de nou un any ple de festes, poblacions i coses típiques del seu calendari. És a dir, que ens tornem a posar les mans a la feina en intentar que us memoritzeu d'una punyetera vegada que heu de tenir present durant tot l'any. Doncs bé, comencem, perquè l'any comença amb Reis i a Sant Cugat ho celebrem passat Nadal amb una passada de carrosses organitzada per la Penya Regalèssia, un acte que mobilitza tot tipus d'entitats i en el qual es reparteix un premi a aquelles que són força treballades. Però bé, si us poseu ara a fer la vostra carrossa per entrar al concurs, ens sap greu comunicar-vos que aneu tard. Així que anem per feina i comencem
sí,
bé. No, la podem fer per l'any que ve.
Clar.
Ja està.
Anem per feina i comencem de veres, bones i peres, que el febrer arriba al carnaval.
Carnaval, carnaval.
Després d'aquesta agradable sensació de venir, si arriba, doncs hem vingut amunt de quina manera, doncs per carnaval tot s'hi val i almenys mentre tinguem un gall. I és que aquest 2014 es va presentar en societat el gall de monestir, una bèstia noble del poble que no va amb coble però que val el doble de què? Que un roble. I com que aquesta paraula no existeix, us explicarem que el gall de monestir és des de fa poc més d'un any, vull dir, la gran nova atracció novedosa del nostre carnaval de Sant Cugat. Tot i això, la comissió de Carnaval no va tenir prou temps, 2 anys, per acabar-lo i que estigués llest, 9 anys, i que estigués llest pel Carnaval, així que el vam llançar al carrer sense previ avís i sobretot sense cap.
Com que no tenia cap?
L'acollida, bueno, tenia un cap de plàstic, que no era el que estava previst.
No tenia cap.
L'acollida i la rissa que ha sofert el puto gall aquest ha sigut sobretot genial i sembla ser que aquest any tornarà a sortir al carrer el proper 12, 13, 14 i 15 de febrer, exercint les funcions de rei del rei Carnestoltes qual pollo sin cabeza.
Però això vol dir que tornarà a no tenir cap o sortirà bé? A veure.
Sorpresa!
T'haurà de dir que no surti.
I com cada carnaval les de la gitana se'n fa un sidral, l'exacte, un any hi haurà, tornarà a haver gitanes i tal com hem avançat en aquest programa i en exclusiva, s'ha superat el rècord de l'any passat amb 248 parelles. El ball més anat de mar a la nostra vila ocuparà la plaça d'Octavià el proper 14 de febrer per gaudi, joia i estupor de tot el públic santcugatenc. I bé, després d'això ens plantem al mes de març, que comença la primavera.
Les gitanetes, no t'oblidis de les gitanetes.
Certament, les gitanetes és aquell espectacle infantil que es fa el diumenge 15 al matí, el dia després que es facin les gitanes dels grans, diguéssim, que tothom balla en un perfecte estat de... I com cada carnaval...
Són nens que ballen.
I ens plantem al mes de març, que comença la primavera, i que a Sant Cugat comencem amb la festa patronal més fresca, juvenívola i mogudeta del calendari. Exacte, Sant Medí, la penya regalèssia, va ser l'encarregada dels anys 60, m'ho invento, de refer l'ermita que avui en dia,
home,
i des de fa
molts
anys, acull el romiatge de vilatans de Sant Cugat, Gràcia i altres barris del Sant Cugat de Mar. Sant Medí acull la primera aparició dels gegants de Castellers, de Bastoners i de l'Esbar de l'any, i és per això que cal pujar-hi. Bé, aquí m'he deixat de posar una cinta, però bueno, és igual, aquí ho hem d'estar sortint.
Pues hi pugem.
Hi pugem, no, igual, vale, és igual.
Puja.
Hi hem de pujar.
I ens plantem de nou, ens saltem a la Setmana Santa, que a Sant Cugat, he estat buscant coses i a Sant Cugat per Setmana Santa, així d'especial, saps si es fa res?
Ens anem a esquiar.
Els Sant Cugatencs que tinguin diners se'n van a esquiar, la resta de la gent es queda aquí treballant, gràcies. Les caramelles!
Crasso error, demano disculpes, si us plau, que algun dispari, ara mateix, si us plau, que vingui algun membre de la penya de Galàcia, no, mentida, de la Coral Lira, em dispari, ens hem deixat de parlar de les caramelles.
Doncs sí.
I de les caramelles que...
Quin silenci.
Es fan tradicionalment cada Setmana Santa, cada Pasqua juvenívola, sobretot es fan diumenge i el dilluns de Pasqua. Els encarregats de fer-les a Sant Cugat són la Coral de Lira. Si teniu ganes d'anar-los a escoltar, no patiu, i que si no en teniu, també els escoltareu. Circularem per tot Sant Cugat, oferint-vos el seu art i joventut i frescura. Mare meva, com estic avui, m'estic guanyant en anys de sal de saco. Vinga, va, doncs, sí, estic espès, sobretot no tinc guió. Avui,
perds, floreta.
Doncs després d'això, floreta, m'has dit floreta altra vegada, no em diguis això, que em desfàs. Ens plantem altra vegada, doncs, al mes de maig, i que és que aquest any tenim una festassa al vell mig del mes de maig, amb els Castellers i els Diables dient la parda, i és que enguany, com vam dir la setmana passada, els Diables fan 25 anys. Ja la van liar a part de fa 5 anys, quan en van celebrar 20, amb una gran, doncs això, festa al mig del poble. Ja la volen tirar milles amunt.
No, i a més, i la van liar a part de també escollint-nos a nosaltres com a...
Això l'any passat. I aquest any, a veure si ens diuen alguna cosa. Ja ens heu sentit.
Segur.
Sí, vols fer-ho de debò? Ja et deixem.
Vinga.
I ara volen tirar milles amb un correfoc gegant massiu i exagerat amb 25 colles de diables patant la grossa en un únic correfoc des de 5 punts de la ciutat. Amb això sembla ser que la Diada del Foc del 2015 serà recordada per tots els temps i sobretot perquè acabarà amb Sant Cugat. A més de celebrar la festa de Sant Ponç, una fira que té orígens en un mercat de verduretes i que actualment és un aparador més típic de qualsevol mercat de dijous que d'una fira tradicional. Però bé, qui paga mana. Mercè, ajuda'm.
Això ens sona.
Ajuda'm, pots llegir la primera part de la frase que he escrit del guió?
Per Sant Pere és festa major.
I visca el nostre patró. Exacte, el 29 de juny celebrem la festa més exaltada, la festa de Sant Cugat, amb la festa major, que ens obliga a tots al recolliment interior per alliberar el nostre cos i el nostre físic a 4 dies de no parar per casa ni en si mateix. Doncs bé, amb la festa major, que és, arribaríem al punt del juliol, arribaríem també a la festa major de Mirasol, després vindria la festa major de Valldoreix, després vindria no sé quantes minutes
més...
La de les Planes.
La de la floresta, la de tota floresta, la...
Tantes festes majors que no ens importen, que ens plantarien
bueno,
després
no,
a la...
No ens importen, estan molt bé.
Senten fins, al, fins a Cornellà. Ai, no, Cornellà
estic,
no.
Estic fent la secció jo.
Va.
Després de festa major de Valldès vindria el Correllengua que organitzen els pollosos de la Guitza i després la festa de tardor que organitzem tots plegats perquè ens agraden molt i ens estimem molt. Així que amb això ens passem a l'agenda de la setmana.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Cursa de pes a Granollers.
Com ja us vàrem comentar la setmana passada, en Joan i la Marieta, els nostres estimats gegants, participaran en una cursa a Granollers el dia 31 de gener. Ells, però, no són els únics gegants en participar-hi, ja que està previst que altres gegants de Catalunya també s'hi apuntin.
I recordem...
que si voleu aprendre a tocar la gralla i el timbal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web gegantsdesantcugat.cat i preguntar. Si el que voleu és saber ballar bé les sardanes, podeu preguntar pel curs que està fent l'entitat sardanista a sardanista.50entitats.net. O bé, si ja us heu apuntat a les gitanes de Carnaval d'enguany, encara no, que no heu fet cap assaig, hauríeu de començar a espavilar-vos i anar al hall d'auditori cada dilluns i dimecres a partir de 9:45 de la nit. I per altra banda, si quan us parlen del casset creieu que és un petit xalet francès, m'encantes, Mercè, podeu anar als assaigs de gitanetes que es fan els dissabtes d'11 a 12 al mateix vestíbul de l'auditori.
I sobre les entitats?
L'Esbarda el podeu trobar al carrer Vallès número 51, al grup Mediterrani, assaig de dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu dijous i divendres els bastoners, els tavallers de diables es troben al conservatori, els castellers dimarts i divendres a la sala Canigó de l'antic club muntanyenc, els gegants del claustre del monestir, tots els dijous al celler, Oriol, no marxis! I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos al Facebook de la coordinadora, facebook.com/coordinadorentremesos.com.
Saben aquell que diu que en sigueu coses? Crec que mai ningú ha dit això tan ràpid com ho has fet tu.
Exacte.
L'enquesta d'aquest mes us preguntem...
quins són els vostres propòsits d'any nou, camarades?
Doncs sí, de fet ens han respost, podríem dir, entre 3 i 4 persones, ara us ho diem. L'Anna Persiana ens diu participar al Nitrat en directe, ja arribarà.
En Marc Sabater Navarro fent un sopar amb els locutors del programa i el pagues tu!
No, escolta, és veritat, que la pagui ell, però...
ja que no vens mai...
que ens fa, no, però que ens faria molta gràcia. Que
sí. Marc Sabater Navarro ens deu un sopar aquí a Matilda.
Sí, Víctor Viete Josa ens diu no sé, un pilota per guanyar premis radiofònics, ho vaig ser i em va funcionar, ara espero viure de renda. I a més, després, del cap d'un dia, torna a dir, la meva proposta d'any nou és arrasar amb els premis del Nitrat. Que diguis dos coses no vol dir que a tu et donin el premi, Víctor.
Tot això compta com a mitja, perquè fer-nos la pilota ens encanta, però que ens faig la pilota massa, no.
Exacte. Ja us vam dir que el regal que us donaríem té bastant a veure amb la música, així que aneu responent i la resposta que més moli s'endurà la sorpresa.
Doncs amb aquesta música que vol dir és al final del programa, recordem que ens podeu enviar qualsevol cosa que us doni la gana, si voleu respondre'ns a la pregunta bé, i si no, doncs mira, també, que ens agrada que ens digueu coses, el podeu fer al Twitter, @radionitrat, facebook.com/radionitrat, o bé al nostre estimat correu ultrapoblat del nitrat, @cugat.cat.
I doncs això, esperem que us hagi agradat, estem en el 16è programa, no sé si ho has dit perquè no t'he
No, això ho havia dit jo i és que arribem al final del 16è sí. programa de la segona temporada del Nitrat, esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa, com sempre, l'hem fet possible el Pablo del Canto i l'Oriol Martín a les vies de so, en tenim dos de tècnics de so a falta d'un. Sí, en
Matxo, eh? Estem buscant un tercer.
Estem buscant un tercer i arribarà.
No, això ho estàs dient,
No, faltaria un tercer ja.
No, perquè ja...
deixeu-me acabar el programa i ara... No. En Ferrer, que està aquí sempre donant la tabarra. I jo mateixa, la Mercè Andrés, us esperem el pròxim dilluns, a la mateixa hora, amb més nitrat i més... dilluns, a la mateixa hora i amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau. Acabar de parlar-les amb ser, molt a molt.